Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 2 d'octubre i comencem el supermatí. 60 minuts per repassar tot el que passa a la nostra comarca, tot plegat també en un matí en què farem un cop d'ull al temps, en un dia en què es preveuen pocs canvis amb alguns núvols alts. De fet, ara mateix a Palamós hi ha pràcticament 17 graus, en el cas de Begur també en són 17, o en el cas de Palafrugell 15,5. I pel que fa a Calonge, 15,3. Per tant, aquests valors que tenim aquí a la nostra comarca, i com dèiem, d'aquí una estona us ampliarem la previsió meteorològica, però tindrem un dia doncs força tranquil en aquest sentit. A més, doncs, en aquests pròxims minuts també destacarem i tractarem diversos temes, com per exemple que s'incorpora a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni el Modena Páez, que és regidora d'Avancem. També parlem dels delictes que baixen en el cas de Palamós i baixen un 18% respecte a l'any anterior. O parlarem del cap de setmana ibèric, que portaran diverses activitats culturals, entre elles a Palafrugell. Però avui també a l'entrevista ens acompanyarà Lluís Comet, que és el director de l'Oncotrail, la cursa, que ja s'ha convertit en un clàssic de cada mes d'octubre i que arriba ja aquest dissabte amb arribada, més ben dit, amb sortida i arribada a Palafrugell i que passarà per diversos punts de la nostra comarca. Doncs bé, ens visitarà Lluís Comet per explicar-nos com preparen tota aquesta, no, aquesta cursa que requereix la mobilització no només d'uns equips, sinó també la mobilització de voluntaris. I a més, com que és dijous, ens repassarem les estrenes cinematogràfiques que tindrem aquests pròxims dies, tant als cinemes com a les plataformes digitals. Dit tot això, anem ja a repassar els titulars del dia d'avui. Les 8 i 2 minuts, ho comencem fent amb la Maria Alzina. Molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Ens has d'explicar que el Modena Páez, que és la regidora d'Avancem, s'incorpora al govern de Calonge i Sant Antoni.
A partir d'ara serà l'encarregada de la regidoria de Comerç i Mercats. La seva entrada es va formalitzar durant el ple municipal del passat 25 de setembre, en substitució de l'exregidor Josep Avellí.
I els delictes baixen un 18% aquest estiu a Palamós respecte a l'any anterior, segons les xifres que han fet públiques.
La policia local de Palamós ha celebrat aquest dimecres 1 d'octubre la seva festa patronal amb dades positives. El cos ha fet més de 8.800 serveis enguany i ha consolidat l'ús del dron. Durant l'acte s'han lliurat reconeixements també a diversos agents.
Però avui també tenim més titulars. Joan Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
La 26a caminada memorial Isabel Vilà reunirà excursionistes per retre homenatge a la pionera sindicalista.
Els participants sortiran de Llagostera, Calonge i la Bisbal d'Empordà i confluiran al Coll de la Isabel, al Cor de les Gavarres, per retre homenatge a la primera sindicalista catalana amb una cantada commemorativa.
I el 25è cap de setmana ibèric celebra la riquesa arqueològica dels jaciments catalans.
La iniciativa forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte que posa en valor el llegat de la cultura ibèrica i promou el turisme cultural. Al Baix Empordà hi participen Palafrugell, Palamós i Ullastret.
De fet, en el cas del municipi de Palafrugell, a Llafranc, les visites es faran aquest cap de setmana al jaciment ibèric. L'activitat és gratuïta i inclourà tallers familiars, visites guiades i teatralitzacions per descobrir com vivien a Sant Sebastià. Són activitats que requereixen inscripció prèvia, que també us explicarem com podeu fer-les avui en aquest programa, però d'altra banda també tenim més temes, perquè els síndics i defensors del Baix Empordà alerten del col·lapse en les ajudes de la dependència i reclamen solucions a la Generalitat.
En una reunió amb el delegat del govern a Girona van reclamar actuacions urgents per reduir els 269 dies de demora mitjana, molt per sobre dels 90 dies que marca la llei.
Marta Castany, bon dia.
Molt bon dia.
El Portal Blau de Tardor s'expandeix fora de l'Escala i aposta pel diàleg cultural amb el territori empordanès.
Amb un fort arrelament territorial i diàleg entre disciplines, el festival manté viva la cultura al territori empordanès més enllà dels mesos d'estiu, portant propostes artístiques a Vilajuïga i Ventalló.
El Health Meeting 2025 reuneix més de 40 investigadors a Cap Roig per debatre el futur de la recerca en salut.
La trobada servirà per compartir coneixement i generar debat sobre els reptes de la recerca biomèdica, amb especial atenció a les teràpies avançades i al lideratge científic.
I l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat definitivament el Pla de Diversitat i Convivència per als anys 2024 fins al 2028. El document que marca les polítiques locals en matèria de cohesió social i inclusió ha incorporat la majoria de les al·legacions presentades pel grup municipal de Junts. També sentirem les principals declaracions dels partits a l'últim ple municipal del mes de setembre, un ple que va ser llarg. I en esports, Isabel Sánchez Arán, apneista de l'Estartit, es mostra satisfet amb els resultats dels campionats mundials d'apnea outdoor, però admet que vol aconseguir arribar als 100 metres de profunditat. Maria Alzina.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha detallat l'estratègia seguida per obtenir aquests resultats en el Mundial. L'apnea és una disciplina esportiva basada en el busseig a pulmó, practicada tant en piscina com al mar.
Doncs bé, aquests seran els titulars que us explicarem avui aquí al Supermatí, però com és habitual, sempre més enllà del Baix Empordà, també passen coses i també us ho expliquem. L'exèrcit israelià ha interceptat diversos vaixells de la flotilla Global Sumud que volia portar ajuda humanitària a Gaza. Entre els més de 200 detinguts hi ha una trentena d'espanyols, com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els diputats Jordi Coronas i Pilar Castillejo i el periodista Adrià Plazas. També hi viatjava l'activista sueca Greta Thunberg, de qui el govern israelià ha difós imatges detinguda. Els activistes van oferir resistència pacífica amb les mans a l'aire i armilles salvavides. Tots són traslladats al port d'Ashdod abans de ser expulsat als seus països. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, ha anunciat que actuarà com a advocat dels tripulants i ha demanat al president Pedro Sánchez que intercedeixi directament davant de Benjamin Netanyahu. De fet, en aquest sentit, aquest vespre passat es van fer algunes mobilitzacions per rebutjar-ho. Per exemple, a Palafrugell es va fer una cassolada. En el cas de Barcelona es va viure ahir al vespre una protesta espontània davant del consolat d'Israel. Centenars de persones van tallar la ronda del mig durant més d'una hora en resposta a la intercepció de la flotilla. La mobilització, que va incloure crits a favor de Gaza i contra el govern de Netanyahu, va obligar a la policia a desviar el trànsit i desplegar efectius de la brigada mòbil. Els manifestants van acabar dissolent-se després de desplaçar-se fins a les Corts i també s'organitzaran mobilitzacions en diversos municipis aquest vespre. Per exemple, a Palafrugell serà a les 7 de la tarda davant l'Ajuntament. I pel que fa a altres temes d'actualitat, Tarragona ha entrat en funcionament el servei Domus Mar. És un recurs pioner a Catalunya que ofereix allotjament i acompanyament a joves sense llar. Els primers 14 nois, d'entre 18 i 30 anys, ja s'han instal·lat en dos pisos habilitats a la part baixa de la ciutat. El projecte, impulsat per l'Ajuntament, combina allotjament amb suport personal, formatiu i laboral amb l'objectiu de facilitar l'autonomia i la inserció d'aquests joves. L'alcalde, Rubén Viñuela, subratlla que es vol evitar que cap persona de 19 anys hagi de dormir al carrer. I Espanya es consolida com un dels països amb l'electricitat més barata d'Europa. Segons el laboratori d'idees Ember, el preu majorista ha estat aquest primer semestre un 32% inferior a la mitjana de la Unió Europea gràcies al fort creixement de l'energia solar i eòlica. Des del 2019 s'han instal·lat més de 40 gigawatts de renovables, cosa que ha reduït de manera dràstica la dependència del gas. Tot i això, les restriccions tècniques per garantir l'estabilitat de la xarxa han encarit part del sistema amb un cost que s'ha doblat respecte a l'any passat. I en l'àmbit acadèmic, la Universitat Politècnica de Catalunya ha graduat la primera promoció d'estudiants en intel·ligència artificial. Tres dècades després que es comencés a parlar d'aquesta disciplina, els estudis han crescut molt amb l'auge de les tecnologies, com per exemple el xat GPT. La nota de tall supera els 11 punts i només 3 de cada 4 de cada 10 matriculats són dones. Els nous titulants destaquen que la intel·ligència artificial pot transformar sectors com, per exemple, la medicina, la moda o la música, i asseguren que la demanda laboral és tan alta que molts reben ofertes abans d'acabar la carrera. I d'altra banda, la policia alemanya ha detingut a Berlín 3 presumptes membres de Hamas acusats de preparar atacs contra institucions jueves. Els arrestats, que són 2 alemanys i un home d'origen libanès, havien adquirit armes de foc i municions per cometre possibles atemptats. El ministre de l'Interior alemany ha assegurat que aquesta perillosa amenaça era imminent i que la intervenció policial ha evitat un atac. Tots tres compareixen avui davant del Tribunal Federal, que ha de decidir si ingressen en presó preventiva. Hamas ha assegurat que no hi tenen res a veure perquè només actuen a Palestina. Aquestes són algunes de les notícies, alguns dels titulars que van més enllà de la nostra comarca. però tornem cap a casa nostra, ara que falten 5 minuts per un quart de 10, perquè hem d'estar pendents del temps, en un dia que s'esperen pocs canvis. De fet, tindrem alguns núvols alts i unes temperatures que continuaran similars a la dels últims dies. De fet, pot ser lleugerament inferior a la mitjana que pertocaria aquesta època. I també és moment de saber quin serà el comentari d'opinió. Que avui ens el porta Marc Traité.
El pes de les paraules, quan el llenguatge encara fa mal. Fa uns mesos, revisant la documentació del meu cosí, vaig topar amb un document pretesament mèdic dels anys 80 i constava definit com a subnormal profund. El meu cosí va patir, als pocs mesos de vida, una paràlisi cerebral que l'ha marcat per sempre. Aquell paper pretenia ser només un document tècnic, però a ulls d'avui resulta un testimoni desafortunat, un llenguatge que ofèn, que redueix i que menys té. Les paraules no són innocents. Dir disminuït, invàlid o incapaç és carregar d'un estigma un col·lectiu que ja prou sovint ha estat marginat. Les etiquetes, quan esdevenen insults, deshumanitzen. En canvi, si posem al davant la paraula persones, persones amb discapacitat, no simplement discapacitats, recordem que no parlem d'un grup aliè, sinó de nosaltres mateixos. Tots, en algun moment de la vida, podem veure'ns en una situació de discapacitat, i l'augment de l'esperança de vida fa que això sigui cada cop més probable. El llenguatge importa perquè reflecteix la manera com volem conviure. Per això celebro que l'Isaac Pedrós, diputat al Parlament de Catalunya, m'hagi fet arribar una iniciativa legislativa en què està plenament implicat. Una proposta que vol posar justícia en les paraules i acabar amb dècades de terminologia feridora en les nostres lleis. Una llei per identificar el llenguatge. Es tracta d'una proposició de llei òmnibus per substituir tota la terminologia obsoleta i pejorativa en matèria de discapacitat. La iniciativa parteix d'un principi fonamental. Allò que diuen les lleis no és només tècnica jurídica, sinó que també configura la manera com la societat percep i tracta les persones. La norma en tramitació, amb només dos articles, té un abast molt ampli. Primer article. Pretén substituir de forma global totes les referències legals a termes com minusvàlids o disminuïts per la denominació adequada segons la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Segon article. De caràcter propositiu dirigida a ajuntaments i entitats locals perquè revisin i adaptin els seus reglaments i ordenances per garantir que a cap nivell de l'ordenament jurídic es mantinguin expressions ofensives o antiquades. Serà una norma pionera a Catalunya, sense precedents legislatius similars, i que requerirà una tasca acurada de revisió i coordinació. Però el seu impacte simbòlic és enorme. Actualitzar el llenguatge jurídic per situar-lo a l'alçada del temps i de la dignitat de les persones. En definitiva, la iniciativa ens recorda que les paraules construeixen realitat. Dignificar el llenguatge és també dignificar la societat.
Moltes gràcies. Comentari de Marc Traité, que sentim avui al Supermatí. Avui que és dijous, 2 d'octubre, i falta un minut i pocs segons per un quart de 9 del matí.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I la Costa Brava es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició de l'Oncotrail, una de les curses solidàries més emblemàtiques de Catalunya, organitzada per la Fundació Encolliga Girona, l'agrupació excursionista Palafrugell i el Club Atlètic Palafrugell. I recordem que sortirà i arribarà també des de Palafrugell. Avui, per parlar-nos doncs, de com preparen ja aquesta prèvia de la cursa, ens visita el director Lluís Comet. Molt bon dia.
Hola, Gidal, molt bon dia.
Benvingut. Doncs ja no sé com estan els nervis ara que falten ja dos dies.
Bé, els nervis estan a flor de pell, evidentment, però encara que tinc que dir que ho tenim tot molt preparat. Aquesta ja és la 12a edició, i però sempre estàs pendent de si falta allò, com quedarà. Estàs preocupat, aquesta és la veritat.
Són 12 anys, però no sé si també s'han anat incorporant novetats i que fa que també s'hagin d'anar valorant si acaben de funcionar o no.
Bé, al transcurs dels anys, d'aquests 12 anys, sí que hi ha hagut, hem variat coses. Per exemple, quan van començar el primer any, el primer, segon i tercer any, em sembla que era, només eren 6 participants. És a dir, cada equip tenia 6 participants, dels quals sempre 4 tenien que estar en moviment. Varen veure que això ja anava bé, però van considerar que potser augmentar a 8 participants podia ser bo. I realment va ser bo, perquè, clar, aleshores és molt diferent tindre que fer, no sé, 3 trams seguits i que, en un canvi, d'aquesta forma, amb 8 participants que s'ho parteixen entre ells, toquen, ara en participen 4, ara descansen, tornen a entrar 4, i que era molt més àgil. I després una altra novetat que vàrem incloure un altre any va ser que, en dir, a veure, aquesta gent ha de descansar dins a la furgoneta o al cotxe, incorporem un xòfer, i vam incorporar el xòfer i creiem que també ha sigut un èxit.
Per tant, doncs, això ha estat una evolució, no?, en aquests últims anys. Ara, doncs, arriba ja aquesta 12a edició, aquest cap de setmana. A quina hora se sortirà?
Bé, a l'hora de sortida serà les 9 en punt. Esperem que des de l'església, quan toqui el campanar, toqui les 9, sortim en aquell moment. A vegades anem, falta una miqueta de coordinació, però intentarem que a les 9 en punt estiguem a fora ja.
A més, també recordem que a la sortida hi pot sortir tothom, no? Encara que hi hagi gent que no corri aquell primer tram.
És a dir, el maco de la sortida, igual que l'arribada, diguem que poden participar tots. És a dir, si l'equip està format per 8 persones més el xòfer, inclús el xòfer, és a dir, poden sortir tots. És maco veure tanta i tanta gent a la plaça de Can Màriu. I després a l'arribada, de fet, és emotiva l'arribada. A veure, que arribin només els 4 que han participat a l'últim tram, ho trobo, no ho sé, deslluït. Deslluït per ells. Aleshores, tots 8 han participat. Aleshores, jo crec que el maco és que entrin tots 8 junts, més el xòfer, també. No podem oblidar en aquest, que fa molta i molta feina.
Seran moltes hores, també són molts voluntaris, no?, que participen i col·laboren.
Sí, molts i molts voluntaris. Ara, jo valoraria els voluntaris que anem a la vora, jo sempre dic 600 i quedo curt. Jo diria que estem a la vora dels 700 ja. És a dir, cada vegada hi ha més gent que es vol incorporar, cada vegada hi ha més feina en els avituallaments, és a dir, que cada vegada hi ha més voluntaris. Per exemple, aquest any hi ha hagut equips que pel sorteig no han pogut entrar i s'han ofert a vindre de voluntaris. Aleshores, això vol dir que va pujant cada any, dia a dia.
Per exemple, quines són les tasques que han de fer els voluntaris?
Bé, voluntaris han tasques molt diferents. És a dir, la tasca principal és preparar menjar per donar-los a la gent que ve. És a dir, tallar fruita, preparar entrepans petits, diguem-ho així, després coordinar una miqueta que tot funcioni bé dins de l'avituallament, dirigir una miqueta el trànsit, és a dir, que tota feina que puguis imaginar que poden fer, doncs allò fan, fins i tot neteja de l'espai, perquè a vegades, jo sempre dic, el corredor, jo me'l considero com un d'ells, encara que no corri gaire, som una persona bruta. Què vull dir amb això d'una persona bruta? És a dir, jo tinc un gel, el porto, l'obro, me'l prenc i què em faig d'aquest plàstic? El tirut. I per això aquest any hem introduït una novetat, que si vols te l'explico ara ja.
Sí, tant, sí, sí.
I la novetat aquesta creiem que no sabem com irà. És a dir, a cada participant els donarem dues bosses de plàstic que tenquen hermèticament, que la idea és que a dins aquesta bossa hi deixin els seus residus, tant siguin orgànics com qualsevol altra cosa. I a la que arribin amb un avituallament, allà ho deixin anar allà. És a dir, obrin la bossa, la buidin, tornin a agafar la bossa i continuïn així. D'aquesta forma podem evitar que no deixar tan brut el territori, encara que després sempre tenim un equip que va darrere i que va netejant, però sempre queda brutícia. Diguem, bé, és una novetat que volem posar aquest any. Com irà? No tinc ni idea. Però sempre diguem, si de 3.000 participants tan sols un 10% ho faci, és un 10% menys de brutícia que tindrem per ahí.
De fet, també és un aspecte a destacar, no?, perquè potser moltes vegades no hi pensem, no?, en els residus, no?, i que també hi hagi d'haver un altre equip que faci la neteja després, també doncs cal explicar-ho.
És a dir, hi ha un equip, és a dir, que després de la prova surten a darrere i van netejant el territori, netejant i traient les cintes, perquè nosaltres sempre diguem, si posem una cinta l'hem de treure. Evidentment, no la traguem el mateix dia, perquè és impossible, però a la llarg de la setmana ha de quedar tot net. I sempre agraïm a la gent que si veuen en algun lloc alguna cinta ens avisi, perquè igual ens n'hem oblidat. Per exemple, un any a Tamariu, la persona que tenia que recollir les cintes es va equivocar de carrer. I clar, va passar per un lloc i diu, ui, tot que bé, ja hem passat a recollir. Resulta que no, que clar, es va equivocar. I al cap d'uns dies se'ns troba i diu, escolteu-me, que no passeu a retirar les cintes. I diu, però sí que hem vingut. I vam anar i realment va passar això, si havíem equivocat de carrer.
Per tant, doncs això, que si hi ha alguna cinta, doncs que també la gent pot avisar. Per quins llocs passarà la cursa?
A veure, la cursa és la cursa de cada any, és a dir, no l'hem canviat gaire perquè durant els anys sempre ha sigut més o menys el mateix, a vegades hi ha hagut alguna petita modificació, però bàsicament és el mateix. A veure, sortim d'aquí a Palafrugell, de Palafrugell encarem cap a la platja de Castell, anem, dir, no diré exactament per allà on passem perquè és llarg, no? És a dir, però la platja de Castell ens anem a Llafranc. Després de Llafranc fem una que diuen que és el tram 3, que diuen que és el més dur, perquè és un puig i baixa tremendo. Ens anem cap a la platja Fonda, i després de la platja Fonda continuem cap a la platja del Racó. Com estem a la platja del Racó, bé, com que no tenim prou, ens anem a Pals. I tot això seria la part de costa. Després, un cop hem deixat Pals, ja comencem a entrar cap a Gavarres. És a dir, de Pals ens dirigim cap al Cau dels Pins. Allà hi ha un avituallament també guapo important. Després de Cau dels Pins ens anem a Sant Pol, de Sant Pol en el cim d'en Vicenç, que nosaltres en diguem a Fitó, que antigament era Fitó, però ara a Fitó no hi arribem, en cotxe, i ens quedem en el cim d'en Vicenç. Cim d'en Vicenç, Vall Llobrega, i de Vall Llobrega un altre cop a Palafrugell. Total, 100 quilòmetres.
No són pas pocs.
No.
De fet, sortireu, doncs, Déu no, a les 9 en punt d'aquí de la plaça de Can Màrio de Palafrugell. Quina hora es preveu que puguin començar a arribar els primers equips?
A veure, per l'experiència d'altres anys, sobretot de l'any passat, nosaltres creiem que sortint a les 9 el primer equip pot arribar al voltant de les 6 de la tarda. Pot ser que sí, ojalà no s'avanci, perquè si s'avança tenim problemes que a vegades no tenim muntat tot. I clar, muntar l'arribada tampoc és fàcil. I l'últim, contem que arribarà, per l'experiència dels últims anys, entre 10 i 11 del matí del diumenge. Aleshores, quan han estat més de 24 hores marxant.
Clar, això també vol dir que durant tota aquesta estona, fins que no arriben els últims equips, també obliga a tenir uns punts d'avituallament preparats.
Sí, els avituallaments, evidentment, a mesura que van passar els corredors, els primers avituallaments es van tancant, no? El primer que es tanca és el de Castell, el que ve és el de Llafranc i tots així, no? Però els últims, cada vegada tarda més en arribar. Aleshores, el primer es poden passar, no sé, ara m'ho invento, però per Pals, el primer es poden passar sobre les 2 del migdia, aproximadament, i els últims passen sobre les 12:01 de la nit. Clar, vol dir que és molt allargat. I sempre tenim tots els avituallaments preparats, tant per el primer com per l'últim. Nosaltres diguem que l'últim ha de tenir el mateix que el primer. A vegades pot ser que ens falti una poma, però bueno, no tindrem la poma, però tindrem una fruita, tindrem un plàtan, tindrem una taronja, i sempre hi haurà alguna cosa que podrem menjar. Mai es quedaran sense res.
Per tant, tenim doncs, no? És a dir, tots aquests punts d'avituallament que són els que heu de tenir en compte, però també, si no m'equivoco, aquest any tindreu un sistema de GPS per saber on són els equips, no?
Sí, aquest sistema ja el vam introduir, em sembla que fa 2-3 anys, i és un sistema de GPS que cada equip porta un aparell, GPS petitó, el porta dins una ronyonera, que l'ideal seria que el portés a sobre, és a dir, lligat a la cintura, però si no el poden posar a la motxilla tranquil·lament. I aquest sistema ens serveix per dues coses molt importants. Una, primera, que sabem el temps que fan, que és important, però una altra molt més important per nosaltres és que podem localitzar qualsevol equip en qualsevol moment. És a dir, sabem un equip exactament allà on està. Això és una garantia tant per l'equip com per nosaltres. És a dir, per l'equip, perquè si li passa alguna cosa, el podem localitzar molt fàcilment. I per nosaltres, pel mateix, perquè sabem que aquell equip va bé o que té un problema. Com detectem el problema? Pues que, per exemple, veiem que aquell GPS està molta estona parat. Si està molta estona parat i que està en funcionament, aleshores sabem que allà passa alguna cosa. Aleshores ens podem dirigir amb ells, trucar-lo, perquè tenim els telèfons, i si us passa alguna cosa, els anem a buscar i sabem exactament allà on estan.
Aquestes dades són obertes a tothom? És a dir, tothom pot consultar-ho o només són per l'organització?
No, aquestes dades són obertes a tothom. És a dir, a la pàgina web de la Fundació, és a dir, oncotrail.cat, allà ja hi ha un enllaç que te porta a poder seguir la cursa en directe. És més, aquests anys han incorporat coses que cada vegada m'han fet més modificacions. Una d'elles és que si sobre un avituallament et poses sobre aquell avituallament i cliques en aquell avituallament, saps la gent que ha passat per allà i els que falten a passar. Aleshores pots dir, ostres, tu, el meu equip ha passat per allà, pues ho pots mirar. A més, pots buscar el teu equip per saber exactament a quin lloc el tens. És a dir, que són novetats que van entrant molt, molt bones. I per nosaltres també, evidentment.
És una cursa solidària, evidentment tots els diners doncs, que es recapten serveixen per finançar iniciatives per ajudar els malalts i, les, i els familiars doncs, de malalts de càncer. Quina és la quantitat de diners que ja s'ha aconseguit aquest any?
A veure, és una cosa que no la vull dir.
Ah, doncs.
Perdona, no. No la vull dir. A veure, tothom la pot veure, no? Tothom la pot veure perquè entra a la pàgina web i allà hi surt. A veure, si ara entro a la pàgina web jo veuré que hi ha una quantitat que ja m'avanço, supera els 400.000 euros.
Ah, doncs ja m'ha bé aquest titular, perquè està bé.
Bé, però dic que no vull dir la quantitat exacta, perquè ens ha de dir-ho al moment de la sortida. Dir allà, guaiteu, el que portem recordant fins a aquest moment és aquesta quantitat.
Perquè falten dos dies i, per tant, encara pot pujar.
Encara pot pujar. És més, si un cop passat el dia, ben bé hi ha un mes després que la gent, si vol, pot anar fent donatius igualment.
També és interessant doncs, explicar-ho, no? Perquè al final, és a dir, no només hi pot fer donatius la gent que hi participa, sinó tothom.
Tothom hi pot fer, és a dir, tothom es pot situar sobre un equip o no, o anar amb un apartat que diu donatius, allà pots triar o posar un bon equip, o en el dorsal zero, que allò va en general a qualsevol, vull dir, per la causa.
Cada any també parlem del sorteig, no? dels equips que poden entrar, els que no tenen l'opció de córrer. Quants equips totals tenim aquest any?
Bé, aquest any la sortida hi seran 343 equips. Tenien que ser més, tenien que arribar als 300, en final van ser 349, el que vol dir que hi ha hagut 6 equips que s'han donat de baixa. N'hi ha hagut dos que es van donar de baixa ja molt endavant, vam intentar emplenar aquest lloc, però no ens en vàrem en sortir. És a dir, la gent, quan trucaves amb un equip que no havia entrat, que vols entrar, deien no, perquè guaita, en fi, donaven excuses, no? És a dir, no podia pel motiu que sigui. El que sí que ens sap greu és que hi ha hagut 4 equips que durant aquesta última setmana són els que s'han donat de baixa. Aquest sí que ens sap greu, per quin? Per què? Perquè eren 4 places que haguessin pogut ocupar altra gent. I aleshores jo considero que és una part molt egoista per part d'aquests equips, que a última hora, és més, hem tingut que anar al darrere d'ells, diguent-los, escolteu, no heu fet el donatiu encara. I la resposta, oh, és que no volem participar. A veure, això no ho saben passar, ja fa temps que ho sabien. És a dir que, aleshores, i a cara a sobre, molts d'ells venen amb exigències. Quina exigència? No tenen dret a cap. A més, el reglament és claríssim, el que diu. El reglament diu que la gent poden fer canvis i, a més, han de fer les inscripcions fins a tal data. I, diguem, si algun equip es dona de baixa, fins a, em sembla que era el 31 d'agost, amb el suposat que hagi fet un donatiu, se li retornarà el diner de l'inscripció. Un cop passada aquesta data, no se retorna absolutament res. Per què? Perquè, clar, passada aquesta data, nosaltres ja hem tingut una despesa molt i molt important. Però, clar, si la gent es va donant de baixa, què fem de tot això que tenim? És per això que, diguem, a partir de l'1 de setembre no es torna absolutament res.
I, clar, evidentment, és una cursa que requereix tota una planificació i, per tant, amb una setmana vista no es pot cridar altres equips.
No, a veure, si fos una cursa normal i corrent, pots avisar el dia abans, si vols, no? Però amb una cursa que requereix fer un donatiu mínim de 1.000 euros, la gent no està preparada per en una setmana recollir 1.000 euros. És més, ja ho he intentat amb algun equip, no? Tu com ho tens per vindre? No, perdona-me, més impossible recollir els 1.000 euros.
I a part també, suposo que a nivell de no qui corre, ha de fer un treball físic.
Sí, a veure, evidentment, fer el long trail no, significa estar mínimament preparat. Una persona que estigui de sofà, diguem-ho així, que no vingui, perquè no ho farà, encara que sigui caminant. No sé si algú ho ha provat, de caminar 10 quilòmetres seguits. Caminar, dic, eh? És a dir, no corre, que ho provin. I a mirar si poden fer-los. La que arriben, sobretot, jo diria cap al quilòmetre 5, si no estan acostumats, ja quedaran morts, rebentats. Aleshores, si caminen, s'han d'entrenar prèviament a caminar. El que corre, evidentment, s'ha d'entrenar a córrer.
Doncs bé, són alguns d'aquests titulars que tenim d'aquest Onco Trail. Recordem, aquest cap de setmana estem parlant amb Lluís Comet, que és el director de la cursa. Hi ha algun detall més a afegir?
No, simplement que, bueno, i esperau-vos a tots els que pugueu a la plaça de Can Màrio, perquè són moments molt emotius, i també a l'arribada, qui pugui vindre a l'arribada, doncs, bueno, és maco, és dir, evidentment, estar-hi tota l'estona o no, però vindre a fer una miqueta de pinya a partir de les 6-7 de la tarda és guapo, i sobretot a la nit allà quedem sols, a vegades jo dic, arriben equips i no hi ha ni la família, és dir, és trist, no? Aleshores, no sé, allà a les 3 de la matinada, que arriba un equip i diu, qui hi ha aquí que m'esperi? Evidentment, sempre hi ha algú, no? Perquè van acompanyats. Però vull dir, és a dir, arribes en els primers, oh, està ple allò, arriben els mitjans i pobrets estan ben solets.
Després no sé si a mesura que ja es fa l'endemà al matí potser hi ve més gent, no? l'endemà.
Sí, a partir de que la gent s'ha aixecat i ha esmorzat, diguem-ho així, es comencen a venir. I aleshores sí, es comença a emplenar una miqueta. I també quan arriben els últims, és un altre moment molt emotiu. I, si em permets, vull explicar una anècdota que sempre l'explico, però és que és una anècdota que em va comptar molt. És a dir, que no sé quin any era, dèiem, el temps màxim per arribar a 30 hores. Ara, jo recordo que faltava un equip per arribar i jo vaig dir al nostre equip, vaig dir, tu, guita, l'any que ve retallem i en vez de posar 30 hores, posem-hi 24 o 25 hores. Per què? Perquè no pot ser això. Bueno, va arribar al cap de 20... quan feia 26 hores... 27 hores que estava caminant. Arriba i despleguen una pancarta que diu, pare, vaig dir que ho faria i ho he fet. Clar, davant d'això dius, guita, tu, l'any que ve no 30, si són 35, 35. És a dir, la gent es mereix això.
Doncs aquest, vale. Evidentment, no? Al final és aquesta part solidària, no? Aquesta part, doncs, que al final el més important no és el minut ni les hores que es tarden, sinó el donatiu, no? I el fet de participar-hi.
Jo crec que el principal d'aquesta prova, l'Oncotrail, és la causa, el motiu per la qual hi és, no? És dir, és poder ajudar el malalt de càncer. El malalt de càncer hi ha moments que ho passa molt malament, aleshores, si el podem ajudar... És a dir, nosaltres la Fundació no el curem, no en sabem de curar, però si el que procurem és donar més qualitat de vida, sigui de la manera que sigui, però intentar donar més qualitat.
I al final també és una malaltia que qui més qui menys d'alguna manera ens ha tocat a tots, per tant, també doncs, tots podem pensar, no?, en persones doncs, que l'han patit. Lluís Comet, gràcies per venir i també doncs, ànims i gràcies per la feina.
Bé, moltes gràcies a vosaltres per comptar sempre amb Oncotrail.
I tota la fundació, també tota la feina i tots els voluntaris que treballeu. Que vagi molt bé.
Gràcies.
I ara és moment també d'explicar altres titulars que tenim a la nostra comarca, com per exemple que el Modena Páez, regidora de Pensem, s'incorpora al govern de Calonge i Sant Antoni. A partir d'ara serà l'encarregada de la regidoria de Comerç i Mercats. La seva entrada es va formalitzar durant el ple del 25 de setembre en substitució de l'exregidor Josep Avellí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Què ens pots explicar, Maria?
Amb aquesta nova incorporació, l'executiu local arriba als 12 regidors i està format per 6 formacions polítiques. Junts, Partit dels Socialistes de Catalunya, Guanyem, Partit Popular, Tots pel Poble i Avancem Calonge i Sant Antoni. Aquesta combinació converteix l'actual equip de govern en el més ampli de la història del consistori. El Modena Páez és esteticista, quiromassatgista i diplomada en dietètica i nutrició. És propietària d'una empresa del sector i ha estat vinculada en diverses entitats locals com l'Associació Calonge Comerç i Empresa, on ha estat presidenta i local. També ha tingut un paper actiu a l'Associació de Famílies d'Alumnes a l'Escola de Pere Rosselló, amb funcions de vocal, vicepresidenta i presidenta. El govern local continua ampliant-se des de l'inici de la legislatura. El pacte inicial, signat el juny del 23, entre Junts, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular, ja va créixer amb la incorporació de Raon i Molina de Tots pel Poble al desembre d'aquell any, i al març del 24 també s'hi va afegir Elena Montiel de Guanyem.
Doncs bé, aquestes notícies polítiques que ens arriben des de Calonge i Sant Antoni, però ara hem d'anar fins a Palamós, perquè els delictes baixen un 18% aquest estiu respecte a l'any anterior. La policia local de Palamós ha celebrat aquest dimecres la seva festa patronal amb dades positives. El cos ha fet més de 8.800 serveis enguany i ha consolidat l'ús del dron. Durant l'acte també s'han lliurat el reconeixement a diversos agents.
La policia local ha reforçat la seva presència al carrer amb el doble d'hores de patrullatge a peu. A més, s'han realitzat una trentena de serveis amb el dron, una eina que es fa servir per controlar el trànsit, vigilar esdeveniments multitudinaris o ajudar en recerques de persones i emergències. El cap de la policia local de Palamós, Josep de Monteis, ha valorat de manera positiva la feina feta des del cos.
Sí que podem... Amb dades estadístiques, doncs estem satisfets. Per què? Doncs perquè, per exemple, el total de fets delictius aquests tres mesos, juny, juliol i agost, han baixat gairebé un 20% respecte a l'any anterior. El que és el robatori amb força i el que és el furt també ha baixat, si no vaig errat, també em sembla que era un 11% respecte a l'any anterior. El que és l'estafa sí que ha baixat gairebé un 30%. I el que és el nombre de detinguts que hem fet aquest any s'ha incrementat un 26% respecte a l'any anterior. És a dir, no només estem contents de la nostra proactivitat, sinó realment la reducció dels fets que han pogut patir la ciutadania de Palamós.
La jornada ha continuat amb una recepció institucional a l'Espai del Peix amb la participació de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, la vicealcaldessa Raquel Gallego i el regidor de Seguretat i Mobilitat, Antoni Batxiller. L'acte també ha comptat amb els comandaments de cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, Bombers de la Generalitat, Salvament Marítim i Protecció Civil.
La 26a caminada memorial Isabel Vila a Vila reunirà excursionistes per retre homenatge a la pionera sindicalista. Els participants sortiran de Llagostera, Calonge i la Bisbal i confluiran al Coll de la Isabel, al Cor de les Gavarres, on faran una cantada commemorativa. Joan Coll.
La 26a caminada memorial Isabel Vila es celebrarà aquest diumenge 5 d'octubre en una nova edició que convida a reflexionar sobre el compromís social i la lluita pels drets laborals a través d'una caminada popular fins al Coll de la Isabel, a les Gavarres. Com ja és tradició, la jornada començarà amb tres rutes diferents que simbolitzen els moments claus de la biografia d'Isabel Vila, considerada la primera sindicalista catalana. Les sortides es faran des de Llagostera a 7:45 del matí, des de Plaça Catalunya, a Calonge, des de les 8, des de l'aparcament del Parc de l'Àvia Jovita i des de la Bisbal d'Empordà també a les 8, des de la Palanca del Daró a Cruïlles. Les tres columnes es trobaran a les 11 en punt al Coll de la Isabel, situat entre el Puig d'Aiguabona i el Puig de les Gavarres, on es durà a terme un breu acte d'homenatge amb la cantada de la cançó composta per Antoni Mas.
I l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat definitivament el Pla de Diversitat i Convivència per als anys 2024-2028 i ho ha fet per unanimitat de totes les forces polítiques. Es tracta d'un document que fixa les línies d'actuació del municipi sobre cohesió social, convivència i igualtat d'oportunitats. L'informe elaborat per l'Àrea d'Acció Social, Ciutadania i Joventut subratlla que el document és una eina per orientar les polítiques municipals de prevenció, serveis i inclusió social, d'acord amb les competències que la legislació atorga als ajuntaments. Ho ha justificat la regidora de Serveis i Acció Social, Margarita Mauri, al ple ordinari del mes de setembre.
L'objectiu global és avançar cap a un Palafrugell més inclusiu i just a partir dels principis d'igualtat efectiva, reconeixement de la diversitat, interacció positiva, reciprocitat i diàleg intercultural, on el català sigui la llengua vehicular d'integració i de cohesió social i on a través del marc normatiu de referència tots i totes les persones residents a Palafrugell coneguin els seus drets i les seves obligacions.
L'objectiu principal és disposar d'un marc de treball que permeti planificar i coordinar actuacions per afavorir la convivència i la inclusió en un municipi caracteritzat per la diversitat social i cultural. El redactat parteix del respecte i el compromís amb els drets humans.
Això implica que cap pràctica cultural, tradicional o religiosa pot justificar vulneracions dels drets fonamentals. Es parteix de la convicció que la promoció de la diversitat ha de fer-se sempre des del reconeixement i la defensa activa de la igualtat de drets i oportunitats, la no discriminació per cap motiu, gènere, orientació sexual, origen, creences, discapacitat, edat, etc., i el respecte de la dignitat de totes les persones.
Pel que fa als partits de l'oposició, la regidora d'Esquerra Republicana, Raquel Delfont, va justificar el vot favorable. De fet, el text es va aprovar inicialment en el ple del mes de desembre passat i posteriorment va quedar sotmès a informació pública. Durant aquest període, el grup municipal de Junts per Palafrugell va presentar un conjunt d'al·legacions, la majoria de les quals van ser acceptades. Concretament, s'han aprovat 8 de les 9 propostes formulades. També és el que va explicar el portaveu de Junts, David Martín, en aquesta sessió plenària. En el cas de Palafrugell en Comú Podem, Selma Alexaoui va justificar la diversitat cultural com un punt positiu per la societat, no? Una diversitat cultural que també, doncs, sentíem, no?, en aquest cas, les aportacions de Palafrugell en Comú Podem, però és que Vox inicialment es va abstenir, però finalment també va canviar el sentit de vot. Per tant, ara, amb aquesta aprovació definitiva, el Pla de Diversitat i Convivència es publicarà oficialment i es traslladarà als caps de les diferents àrees municipals perquè l'apliquin. Això és el que passava a Palafrugell, però també hem d'anar a parlar d'una iniciativa que tindrem aquests dies. perquè el 25è cap de setmana ibèric celebra la riquesa arqueològica dels jaciments catalans. La iniciativa forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte que posa en valor el llegat de la cultura ibèrica i promou el turisme cultural. Al Baix Empordà hi participen Palafrugell, Palamós i Ullastret. Joan Coll.
Aquest 4 i 5 d'octubre torna una de les jornades patrimonials més esperades del calendari, el cap de setmana ibèric, que aquest any celebra la seva 25a edició. Al llarg d'aquests anys, el projecte ha esdevingut una cita clau per als amants de l'arqueologia i la història, oferint activitats per a totes les edats als principals jaciments ibèrics de Catalunya. Organitzat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, el cap de setmana ibèric forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte de turisme cultural que neix l'any 2000 amb l'objectiu de fer accessibles els principals vestigis ibèrics del país. Aquesta ruta ofereix itineraris estructurats i didàctics per conèixer els pobles ibèrics i la seva cultura material, considerada el llegat protohistòric més important de la Mediterrània Occidental. Durant el cap de setmana ibèric, els jaciments adherits a la Ruta dels Ibers organitzen un ampli ventall d'activitats majoritàriament gratuïtes, com tallers, visites guiades, reconstruccions històriques, contacontes i espectacles familiars. Entre aquestes visites s'hi troben municipis del Baix Empordà, com són Palamós, Ullastret i Palafrugell.
En el cas de Palafrugell es faran activitats tant dissabte com diumenge. En aquest cas també hi haurà l'opció de pujar a Sant Sebastià amb el Jolivia Bus gratuït i, per tant, es demana que es faci una inscripció prèvia al telèfon 972 30 78 25 o al WhatsApp del Museu del Suro al 618 49 56 40. Per tant, també doncs, qui estigui interessat pot contactar amb el Museu del Suro de Palafrugell. Els síndics i defensors del Baix Empordà alerten del col·lapse en les ajudes de la dependència i reclamen solucions a la Generalitat. En una reunió amb el delegat del govern a Girona, van reclamar actuacions urgents per reduir els 269 dies de demora mitjana, molt per sobre dels 90 dies que marca la llei.
Els quatre síndics i defensors locals del Baix Empordà dels municipis de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, s'han reunit amb el delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Xavier Guitart, per traslladar-li la seva preocupació per la greu situació que pateixen les persones que sol·liciten l'ajuda a la dependència. A la zona de Girona Centre i Litoral, a la qual pertanyen aquests municipis, la mitjana de temps d'espera arriba als 269 dies, gairebé el triple dels 90 dies que marca la llei de dependència. En molts casos, les ajudes arriben massa tard i fins i tot després de la mort dels beneficiaris. El delegat Xavier Guitart va reconèixer la gravetat de la situació, la va qualificar d'injustificable i va assegurar que la Generalitat ja està treballant per agilitzar els tràmits. Va avançar que durant el 2026 s'hauria de poder garantir el compliment del termini legal de 3 mesos per resoldre aquestes peticions. Els defensors locals han agraït l'atenció rebuda, però han insistit en la urgència de posar en marxa els canvis promesos.
El Portal Blau de Tardor s'expandeix fora de l'Escala i aposta pel diàleg cultural amb el territori empordanès. Amb un fort arrelament territorial i diàleg entre disciplines, el festival manté viva la cultura al territori empordanès més enllà dels mesos d'estiu i porta propostes artístiques a Vilajuïga i Ventalló. Marta Castany.
El Festival Portal Blau continua evolucionant i estrena aquest octubre una edició de tardor que, per primera vegada, porta espectacles més enllà de l'Escala, amb propostes a Vilajuïga i Ventalló. Amb aquesta ampliació territorial, Portal Blau consolida el seu compromís amb la descentralització cultural i l'arrelament al territori empordanès. El Celler Espel de Vilajuïga i la Fundació L'Oliva de Ventalló són els nous escenaris que acolliran les dues properes cites destacades. L'espectacle Parlen les dones, amb la poeta Aina Torres i el violoncel·lista Edgar Caselles el 4 d'octubre, i el concert de Laura Marshall, una de les veus emergents del flamenc, el 18 d'octubre. Portal Blau vol així transcendir l'estacionalitat i el límit geogràfic tradicional, oferint una programació cultural singular, compromesa i territorialment distribuïda amb espectacles que combinen poesia, música, identitat i memòria. El codirector del Festival Portal Blau, Miquel Fernández, es mostra molt satisfet per aquesta nova proposta i convida la gent a assistir-hi.
I el Health Meeting 2025 reuneix més de 40 investigadors a Cap Roig per debatre el futur de la recerca en salut. La trobada servirà per compartir coneixement i generar debats sobre els reptes de la recerca biomèdica, amb especial atenció a les teràpies avançades i el lideratge científic. Marta.
La Fundació La Caixa impulsa els propers dies 2 i 3 d'octubre una nova edició del Health Research Meeting que se celebrarà als Jardins de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Aquesta trobada científica reunirà més de 40 investigadors d'Espanya i Portugal, beneficiaris de la convocatòria d'investigació en salut 2021, que van rebre ajuts entre 500.000 i 1 milió d'euros per desenvolupar projectes de gran impacte biomèdic. L'esdeveniment, que ja arriba a la seva quarta edició, vol fomentar l'intercanvi d'idees i la col·laboració interdisciplinària en àmbits com les malalties infeccioses, la neurociència, l'oncologia o les malalties cardiovasculars i metabòliques. Entre les sessions destacades hi haurà una taula sobre teràpies avançades, una altra taula rodona posarà el focus en el lideratge científic i la resiliència en entorns globals incerts. El programa es completarà amb una sessió informativa sobre el futur Caixa Research Institute, un projecte punter en immunologia a càrrec del doctor Josep Tabernero. El director general de la Fundació La Caixa, Josep Maria Coronas, serà l'encarregat de cloure l'esdeveniment.
Laura, ara un últim apunt, en aquest cas esportiu, perquè Isabel Sánchez Aran, que és amneista de l'Estartit, es mostra satisfeta amb els resultats dels campionats mundials d'amnea outdoor, però admet que vol aconseguir arribar als 100 metres de profunditat. Ho ha explicat en una entrevista en aquest programa, on també ha detallat l'estratègia seguida per obtenir aquests resultats en el mundial. L'amnea és una disciplina esportiva basada en el busseig a pulmó, practicada tant en piscina com al mar. Maria Alzina.
En el medi marí, l'objectiu sempre és la profunditat i es pot competir amb aletes sense o amb una aleta única, una monoaleta. Isabel remarca la complexitat tècnica, especialment en la compensació de les oïdes i la necessitat de gestionar la por i la pressió. La preparació per arribar a aquest nivell d'elit és pluridisciplinària i constant. Hi ha d'haver entrenament físic al gimnàs, tècnica d'aletets, a la piscina, treball de compensació a casa, adaptació corporal al mar i preparació mental.
Jo entreno a la piscina i ho entreno a casa també. I bueno, és que és un entrenament molt, molt complet. Després hi ha l'entrenament mental, no? Mm-hmm. La part de convivir amb aquesta por i el compromís que conlleva doncs, l'entrenament regular i la carrera esportiva com a dona dintre d'un esport que no és mediàtic. Com t'imagines, doncs, porta molt de sacrifici... Sí, i molta també a vegades de no saber si això, tot allò és un somni i t'aixecaràs un dia sense res i que no ha funcionat i bueno.
Malgrat els èxits, Isabel reconeix que no es pot viure només de competir. Treballa com a instructora al Club Apnea en la Careta de l'Estartit i compta amb el suport d'esponsors com Bituna Newfish, a més d'ajudes puntuals d'organismes públics. De cara al futur, Isabel continuarà competint amb l'objectiu de superar els 100 metres i seguir formant a persones en el món de l'apnea des del seu club. La seva passió, disciplina i perseverança la converteixen en un referent d'aquest esport submarí a Catalunya.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us hem explicat avui aquí al Supermatí. Passen 2 minuts a 3:15 del matí i ara és moment de conèixer quines seran les estrenes que tindrem tant a les grans pantalles com també a les plataformes. I ho farem com sempre amb l'Ignasi Arbat.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs bé, Ignasi, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, intentant sobreviure a un refredat, o sigui,
sí?
Mantenir la veu d'aquí al final, eh?
Ostres, doncs, recupera't, que això també doncs, és el més important. Sort que són uns minuts molt comprimits, eh?
Exacte, sí, sí, si això avui fos llarg seria complicat, eh?
Doncs bé, anirem per feina. Quines propostes em portes avui?
Doncs va, començarem per la primera, que és The Smashing Machine.
Puede mirarme a los ojos.
¿Cómo se ha hecho eso?
¿Ha oído hablar de la Ultimate Fighting Championship? ¿La UFC?
¿Es eso tan sangriento que quieren prohibir?
En la vida había visto a nadie mejor.
Doncs bé, ¿de qué tracta?
Doncs mira, aquesta és la nova pel·lícula de Ben Safdie, que és també actor, però que també ha dirigit algunes pel·lícules. I en aquest cas és el primer paper, ho diríem així entre cometes, seriós de Rock, Dwayne Johnson, que sempre el tenim acostumat a fent pel·lícules d'acció i una mica el bèstia. I en aquesta ocasió interpreta és la història real, bàsicament, de Mark Kerr, que aquí potser no és massa conegut, però als Estats Units ho és força, perquè és una de les, un dels lluitadors més importants de la UFC, que és aquest món de les arts marcials mixtes, en què gairebé es maten en el ring, són uns combats bastant violents. I aleshores coneixerem la seva història, que comença del no-res, la típica història, en aquest cas, també bastant cinematogràfica, com gràcies també al suport de la seva dona, que en aquest cas l'interpreta l'Emily Blunt, arriba al més alt dintre d'aquesta competició a base de molts i molts sacrificis. Si us fixeu en l'actor, veureu que és de rock, encara que estigui bastant caracteritzat i canviat i segurament porti algun pòmul de més, alguna pròtesi a la cara, però és ell, sí.
Doncs bé, The Smashing Machine, aquesta és una de les estrenes que tindrem, però també en tindrem d'altres, no?
Sí, cinema català aquesta setmana, una de les pel·lis catalanes de l'any, sense cap mena de dubte, que és Estrany Riu.
Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
Papa, mama, ens podem tirar?
No està tan fred.
Qui ha sigut idea, això?
Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una...
Doncs bé, cinema de casa. De què va aquesta pel·lícula?
Doncs és el director debutant, Jaume Claret Muxart, que debuta en aquesta pel·lícula. Segurament sentirem a parlar bastant d'ell amb aquesta pel·lícula i amb els propers anys. Va debutar al Festival de Venècia, on es va estrenar res, doncs fa poc menys d'un mes, i és la història d'una família que se'n va de vacances al Danubi, allà com una mena de càmping. Aleshores és un lloc on ja hi havia estat la mare abans, la mare la interpreta la Nausica Bonin, i el gran, és un adolescent que té 16 anys, se sent molt atret per el riu, el misteri, i, o sigui, hi ha com una mena de cosa etèria, no? Com de màgica al voltant d'aquest riu, i també coneixerà un noi del qual s'enamorarà. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, el que destaca la pel·lícula és com això ho porta en pantalla de manera visual. Hem de dir que tots els protagonistes, adolescents i nens que apareixen a la pel·lícula són no professionals. Es va fer un càsting de nens que no eren actors, pròpiament dit, i els van buscar per tot arreu de Catalunya. I ja t'ho dic, d'aquesta pel·lícula ens sentirem bastant a parlar.
O sigui, em dius tant de la pel·lícula com també d'aquest director, per tant, veig que promet, no?
Sí, ja ho veureu. S'estrena aquest cap de setmana i us asseguro que serà de les pel·lícules catalanes potents que tindrem aquest any i amb grans possibilitats que hi ha en els Premis Gaudí, sense cap mena de dubte.
Doncs bé, també doncs, l'haurem d'anar a veure a la gran pantalla, però també ara sortim de casa nostra perquè hem de fer una altra recomanació, no?
Sí, ara ja anem a plataformes, pel·lícules de plataformes, que és Juego Sucio.
Una tia te la havia jugado. Es mala suerte.
Sí, para ella. Tenemos un problemilla. Estoy buscando a una chica.
¿Es un tema amoroso?
Mató a todos en mi último golpe.
Bé, aquí deixem, la història d'amor.
Totalment. Això és una pel·li d'acció com les d'abans, sobretot de les dels finals dels 80 i dels anys 90, perquè està dirigida i escrita per Shane Black, que va ser un actor que és un guionista que es va fer molt conegut, sobretot per haver estat l'escriptor d'Arma Letal, una de les pel·lis mítiques d'acció dels 80, i en aquest cas també va fer L'Último Gran Héroe, vull dir, i va fer guions que vaja, va cobrar moltíssima pasta. I també s'ha llançat a la direcció, va fer Chitty Chitty Bang Bang i Tipos Duros, que es va estrenar doncs ja farà potser 5 o 6 anys en el cine, sembla mentida, eh? I ara el veiem en plataformes, en aquest cas en aquesta pel·lícula protagonitzada per Mark Wahlberg, més o menys amb l'estil d'acció que ens té acostumats en el seu tipus de cinema. Normalment centrat en policies, aquestes coses, i en aquest cas anem bàsicament a l'altre cantó, els lladres, no? Perquè Mark Wahlberg és un lladre expert, fa uns robatoris impressionants i en aquest cas ell i el seu equip s'hauran d'enfrontar a la màfia de Nova York a conseqüència d'un robatori. A partir d'aquí, doncs, seqüències d'acció, molt humor negre que sempre incorpora les pel·lícules de Shane Black, per tant, molt a l'estil del director.
Aquest cas, a pel·lícula, però em deies a les plataformes.
Sí, la trobareu a Prime Video.
Molt bé, doncs també seguim amb plataformes, no?
Seguim amb plataformes i anem, en aquest cas, per també pel·lícula Apple TV Plus, Laberinto en llamas.
Otro día seco y ventoso en Paradise. Central a todos los conductores. Tenemos un problema en el colegio Ponderosa. Hay 23 niños atrapados en la zona de evacuación. ¿Hay alguien al este de Paradise que pueda recoger a esos niños? ¿Hay alguien que pueda recoger a esos niños?
¿Y aquí qué pasa?
Doncs malament, ja. Això està basat en una història real d'un... Ja sabeu que a Los Angeles, ja a Califòrnia, per desgràcia, hi han de tant en tant bastants incendis. Aquest va ser un incendi molt, molt gran que va haver-hi, que va afectar tota la zona de Paradise, sobretot, que és una ciutat que van haver de desallotjar, i la pel·lícula està narrada des del punt de vista d'un conductor d'un autobús, que és el Matthew McConaughey, que bueno, és una persona doncs, que ha tingut molts problemes a la vida i es dedica ara doncs, a fer de conductor d'autobús. Total, que hi ha aquest incendi espectacular i el que farà ell és intentar salvar els nens. O sigui, aquest autobús escolar que transporta ell anirà a recollir els nens i treure'ls de les flames que els puguin afectar. I aleshores és com una mena de survival també en aquest sentit, una barreja entre pel·lícula de catàstrofes i thriller i tal, basat en fets reals. Es va estrenar a Toronto, Festival de Toronto, també fa unes setmanes i ara ens arriba aquí. Dirigeix Paul Greengrass, que també és un expert en pel·lícules de mantenir molt el ritme i l'acció, ha fet algunes de Bourne, va fer aquella de Captain Phillips amb el Tom Hanks també, vull dir que és un director molt solvent per aquest tipus de cinema.
Per tant, suposo que és una d'aquelles pel·lícules que està tota l'estona amb aquella angoixa, no?, a dins...
Sí, sí, correcte. És una pel·li més que es podria haver estrenat perfectament al cine, si hi hagués funcionat la mar de bé, però bé, la tenim ja aquí a Apple TV, aquest cap de setmana.
I ja ens queden 4 minuts per les 9, per tant, què podem recomanar més?
Doncs mira, anem per sèries i anem per Netflix, la sèrie que és Monstruo, la història de Ed Gein.
There's something real dark about you, Eddie Gein.
Eddie, you're a mess. Only a mother could love you.
Què ens en pots dir?
Doncs això és una altra d'aquestes sèries que porten el subtítol de Monster, que estan a Netflix. Hem vist, per exemple, la de Jeffrey Dahmer, la dels germans Menéndez, i ara arriba la d'Ed Gein. Ja veieu que tots són assassins en sèrie molt coneguts als Estats Units. Ed Gein era un... Això és més o menys... N'hem vist moltes pel·lícules d'Ed Gein, documentals, etc. No? Sempre que parla d'assassins en sèrie, Ed Gein és un dels referents. Enteneu-me, no?, quan dic això de referent. Vull dir que és bastant conegut. En aquest cas, Charlie Hunnam interpreta Ed Gein, que és això, un home que el que feia era, per altra banda, anar a les tombes... agafar els cadàvers i agafar la pell i aleshores se la posava al damunt directament i fins i tot també doncs, assassinava gent a la seva granja i feia exactament el mateix. De fet, és l'assassí que va inspirar a la matança de Texas.
Carai.
I amb això ja està tot dit, eh?
O sigui, no és, vull dir, serà intens.
Sí, sí, intens no, i que... desagradable, eh? Vull dir, aneu amb l'estómac allò, saps? Que no hagueu menjat massa, eh?
Doncs bé, aquesta recomanació. Ens queda ja res, un minutet. Fem un repàs, no? També en deies de la tercera temporada de Tulsa King.
Sí, doncs Tulsa King ha tornat a la seva tercera temporada, aquesta sèrie en Sylvester Stallone. En aquest cas és divertida la sèrie. Stallone és un mafiós que està establert a la ciutat de Tulsa i en aquest cas, doncs, aquesta tercera temporada amb la seva, aquesta família disfuncional de gàngsters amb el qual està envoltat, intentarà fer-se amb una empresa que, bueno, que en aquest cas doncs, trafiquen amb alcohol, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs bé, aquestes són les recomanacions que també ens arriben aquests dies aquí a casa nostra. Algunes doncs, ens arribaran pròximament, d'altres ja les podem veure. En tot cas, la setmana que ve, Ignasi, fem més en repàs i esperem doncs, que ja hagis pogut recuperar més la veu i estiguis més recuperat, eh?
Sí, espero que sí, perquè la setmana que ve em toca Festival de Sitges, vull dir que haurem d'estar en plena forma per aguantar, ja t'ho dic.
Doncs a fer puntat aquest cap de setmana.
Exacte.
Que vagi molt bé. A reveure.
Una abraçada, adéu.
I anem ja doncs, acabant el supermatí en el dia d'avui perquè precisament doncs, en uns 60 minuts que us hem explicat tot el que ha passat a la nostra comarca aquests dies, tot plegat en aquest dijous, ja 2 d'octubre. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per la confiança i demà tornem a partir de les 9 per tornar a repassar tota l'actualitat del Baix Empordà. A reveure.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.